passo sota un cel de mil estrelles, a les nits d'hivern de pluja i fred. Sentirem la fúria corrent per les nostres venes, l'emoció salvatge contra el bé. Encendrem fogueres amb la rata de la tendresa, que durem gravades sota el pit. Clavarem les mans a les arrels d'aquesta terra, dones el coratge de seguir. Amb les finestres obertes, els somriures nus sota els sol rocs. Estendrem revoltes quotidianes i senzilles amb l'amor que ens crema dins el cor. Viurem l'esperança dels que lluiten cada dia com un punt junts per un embat. I obrirem carrers amb les riuades d'alegria, dones el coratge de guanyar.
Hola, molt bon dia i benvinguts una setmana més al programa La Terreta, un espai en valencià on procurarem donar a conèixer tots els temes d'actualitat de la zona d'Alacant i d'Elx i que, com ja sabeu, doncs, va néixer en el seu moment per fomentar la cultura valenciana a la universitat i, per suposat, doncs, entre totes aquelles persones que totes les setmanes es puguen escoltar, encara que siguin alienes a la comunitat universitària. I per posar-nos al dia pel que fa a tots aquests assumptes, no estic jo sola a l'estudi, com sempre m'acompanyen els meus quatre companys, que són Felip, Lluís i Jankovic, bon dia.
Hola, molt bon dia, Alexandra.
Bon dia, Jorge García.
Què tal, Alexandra? Feliç any.
Igualment. Maritere Albero.
Hola, què passa?
Alicia Ruiz.
Hola, molt bon dia.
I jo, una servidora, Alexandra Pardo. Bé, doncs tot això i tots nosaltres ja hem estat informant-nos, com sempre, de l'actualitat de la zona, buscant els millors encontres musicals, esdeveniments més destacats i, com sempre, de literatura, de música, sobretot, que ens agrada molt. I anem a posar-vos un poquet al dia. Jorge, com... què us pareix? Comencem avui en tot?
Vinga, comencem. Avui a La Terreta parlarem del documental València necessita una cançó, que és un documental on s'entrevisten a molts cantautors, components del gust populars i periodistes, tot la contornada com Raimon, Feliu Ventura o Miquel Gil, entre altres. Tot això contarà la nostra companya Mari Tere, que també ens parlarà del grup de música Orxata Sound System. I canviant una mica de registre, Felip ens portarà a aquest programa unes dades molt curioses. Així és, no, Felip?
Sí, així és. Com comencem l'any 2013, parlaré primer del número 13, sobretot de les supersticions que tenim així cada un, i també parlarem un poquet de les trilogies més famoses del món.
A més, Alice ens contarà la notícia de Vicent Andrés Estellés, un periodista i poeta valencià molt reconegut, i un servidor us parlarà de Luis García Berlanga, considerat el millor cineasta valencià de la història i una de les grandes llegendes culturals de la nostra terra. I a més, doctor honoris causa d'aquesta universitat, cal recordar-lo. Per finalitzar, la nostra companya Alexandra ens porta un breu repàs dels actes culturals més importants que us suggerirem per a veure a Elx i a Alacant aquests dies. I a més, algunes notícies també del món de la cultura. No és així, Alexandra?
Així és, després informem.
Pues avui vos porte a la món de musiqueta, perquè ja han passat les festes de Nadal, tot torna a la normalitat, i bé, com ara és època d'exàmens i tot el món ja està ahí fent les seves sessions intensives, supermàximes, pues porte unes cançonetes i un documental perquè pugueu fer unes pauses entre tant d'estudi i estudi per a relaxar-vos una mica.
Sempre bé, sí.
Primerament anem a parlar del documental, com ja presenta Jorge, València necessita una cançó. Que, bueno, no és que sigui una novetat, val? Es va aixir a la llum en l'any passat, a finals, per setembre, octubre, per ahir. Vale, però com la Terreta encara no havia tingut temps a parlar d'ell, pues avui vos el parte. València necessita una cançó, és un documental on això s'entrevisten a la món de cantautors, components de grups populars, periodistes, de tota la contorna. Des de Raimon, val, que és un mite de la cançó protesta dels anys de la transició i tal, hasta més coneguts i populars com bé Feliu Ventura, Miquel Gil, Vicent Torrent d'Altai, també un grup de l'època, o ja dels nostres més coneguts, com Xavi Sarrià, Obrim Pas, Pep Jiménez el Botifarra, este tio que és tan graciós, almenys el nom, i Josep Nadal, també de La Gossa Sorda. Bé, són alguns dels noms que apareixen en aquest documental, val, i fan una radiografia de l'actualitat de la música en valencià. Nosaltres, des d'ací de la Terreta, pues, com sempre ens agrada promocionar la llengua i la cultura valenciana, pues vos convidem a veure aquest documental si no l'heu visionat ja en alguns dels casals, com el d'Alcoi o de Castalla, d'Algira, que l'ha projectat ja en algunes sales d'estes per a tot el món que vulgui anar. I actualment està penjat a internet, val, que soles en posar València necessita una cançó en Google, ja com apareix tot, pues ja el podeu veure també. És aquest reportatge on es conten les experiències dels nostres artistes i fan una retrospectiva del panorama actual de la música en valencià, bueno, des de la postguerra fins als nostres dies, on la conclusió a la que s'arriba és que la música en valencià actualment es troba en el seu millor moment. Aquest documental pues, s'ha fet possible gràcies a la direcció, edició i realització de Borja Pons i Guillem Nicolàs, a la producció de Batiste Pons, i bueno, la música de tots els cantants que vos acabo de nomenar fa un moment. A més, ha col·laborat l'Escola Politècnica Superior de Gandia i Tramuntana Produccions Audiovisuals. El projecte s'ha finançat mitjançant Fercami, que ja us vam parlar d'ell quan vam tindre el gust de parlar amb Albert Vella, el de 121 decibels, que també havia financiat el seu nou CD, bueno, el seu grup havia financiat el CD mitjançant Fercami, val, que per a qui no va poder escoltar el nostre anterior programa, pues és una pàgina web que es dedica a promocionar activitats culturals que al moment de donar-los eixida no tenen els suficients diners com per a llançar-ho. I entonces pues reben com les donacions, efectivament, gràcies. Reben les donacions dels voluntaris que volen, a canvi de alguna cosa, però a lo millor el documental en una edició estesa, en històries d'estes, no? I, vamos, lo que en anglès dirien crowdfunding, però... bé, si voleu tindre aquest film en les mans, val, no soles visualitzar-lo per internet, es pot comprar a València, al Centre Social Terra de Benimaclet, o a Carre Volta, o al Racó de la Corbella, que està en el barri del Carmen, o també es pot trobar a Gandia, vale, al casal de Jaume o al Paz Malavida. Però bé, si no voleu desplaçar-vos o es pilla massa llum, València o Gandia, al correu valencianecessitauncançó@gmail.com, si escrius la teua adreça, te'l fan arribar per tal són 5 euros i les despeses d'enviament. Vull dir que una coseta molt econòmica que a tot el món, pues, qui sap, ara ja potser ja podria haver sigut un regal de Nadal, saps? Sí. Però sempre es queden possibles regals.
No, algun aniversari, haurà.
Segur. I bé, per tancar, per a definir l'essència un poc d'aquest documental i de la nostra música i de la nostra terreta, vaig a llegir uns versets de Feliu Ventura, sí. Diu així: València necessita una cançó per a recuperar el vell somriure de quan senyorejava sobre el món, amb una ment desperta, alerta i lliure.
Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al país de l'olivera. Al país de l'olivera. Al al país que dorm a l'era. Hi ha pols cims de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres, al país de les teulades. Hi ha besos d'aigua llimó, arrapades a les cames, barotets a dins el cor, al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. País de la infantesa, hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles, al país que jo ara enyore i guardé un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. Cases blanques, hi ha pins banyats en sal, margallons entre baladres, veus descalços dins el mar, al país de les marines, hi ha un sol roig a les vesprades, catxirulos a les platges, llums dispentinant tonades, al país de cases blanques. Al país de les rialles, hi ha raïm a les porxades, ametles i olives negres, i un arròs fet amb costelles. Al país de les costeres, hi ha llaüts i guitarrons, i la veu de les rondalles, vessigant les emocions. Al país de les rialles. Al país de les rialles. Al país de la infantesa, hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles, al país que jo m'estime i guardé un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.
Et sona allò que diuen bo, bonic i barat? I la frase llibertat, igualtat i fraternitat? Bé, si coneixes poc d'aquest tipus de frases, no et preocupes perquè avui, a la Terreta, repassarem les trilogies més importants de la nostra història. Tindre un fill, plantar un arbre i escriure un llibre és una famosa trilogia que van popularitzar els àrabs ja fa molt de temps. Tot ella adaptada d'un relat profètic de Muhammad. El blat, la vinya i l'oliva formen la piràmide alimentària que tanta importància té per a nosaltres, els mediterranis. Ja ha esdevingut un principi fonamental per a moltes civilitzacions de l'antiguitat i el manteniment de la nostra. I canviem un poquet a matèria política. Abraham Lincoln va idear aquesta ideologia per a convertir-se més tard en una de les més importants de la democràcia. El govern del poble, pel poble i per al poble. Una reflexió que tots deuríem d'interioritzar. Encara que ara
sí,
mateix...
Sí, això, a dir-ho jo dic actualment, això de frase igual ha perdut un poc de vigència.
Sí. Bé, i seguint amb el tema de política, la gran frase de la Revolució Francesa, tampoc podem oblidar-la, que va servir per a reivindicar uns drets inexistents al 1789. Llibertat, igualtat i fraternitat. Aquesta frase va ser el que va canviar tota la nostra història i va començar una nova època.
I que, per cert, també va ser la frase per excel·lència a la Segona República, també, així a Espanya.
Sí, que és de veres.
I ja canviant, passem a les 3B. bo, bonic i barat, que és un popular eslògan comercial que tot el món ha vist o ha sentit alguna vegada a la seva vida.
A mi sí que m'agrada.
Sí, de quan vas al mercadillo, de... bueno, bonito, barato.
Sí. I també estan les tres R's, reduir, reutilitzar i reciclar, que són la regla daurada per a la gestió de residus.
Pues això no el coneixia jo, també està molt bé, no?
Sí, en molts, també està la F, que és el feo, el fuerte i...
El feo, fuerte i formal.
Molt això bé. No és una cançó?
Com diu Loquillo, sí, una cançó de Loquillo.
I segons el sociòleg alemà Max Weber, esta és la trilogia dels privilegis que distingeix les classes socials. Riquesa, poder i prestigi. I ja com a final s'ha de dir que no podem oblidar la trilogia més important, almenys per als que són cristians, que és Pare, Fill i Esperit Sant.
Amén.
Amén.
Despertaven les llums de la postguerra, quan vas fugir del món de la tristesa. I amb la fama les butxaques vas desfer-te les sabates pels camins dels perdedors obres dels ulls. Venes al sol de Barcelona, un dia qualsevol a Barcelona. Arribaven les nits i tu tornaves, el fang de les barraques oblidades. Miseries i corredisses, policies i ballisses, buscant vides als cantons dels plens de nit, als carrerons de Barcelona, 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 dia qualsevol. Els cops que t'esperaven quan vas alçar-te a les primeres vagues. Militants d'amors i vides d'unes lluites clandestines, banderes roges al cel, somnis rebels sota els estels de Barcelona, un dia qualsevol a Barcelona. La vida et va deixar noves batalles prenyades del demà que en regalares. Peus descalços a les platges, amor cruz on a les blanques, un vaixell salvant del port, un nou futur. A l'horitzó de Barcelona, 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 un dia qualsevol a Barcelona. I quan avui et veig emocionar-te, sento l'orgull de poder-te escoltar-te, la veu trencada, l'accent indomable, un lluitador supervivent a Barcelona.
I ens trobem al 2013, any nou, i a lo millor un nom, un número, un poquet que ens dona un poquet de por. El 13 sempre ha sigut un número de malfari, això és tenir que recordar, el famós dia de març 13, que a més té una pròpia pel·lícula amb un...
Que en altres cultures és divendres, no? 13.
Sí, això als Estats Units.
En Estats Units sobretot, no sé si en
altres França
llocs,
també, crec que sí.
Però sí.
Sí, el dimarts 13...
La qüestió és el 13, no? Que estiga ahí, siga sí. El dia que siga de la setmana.
I a més, com a dada curiosa, el dimarts 13 i el divendres 13 també, sols ocorreix una vegada a l'any, que va canviant depèn del mes. Bé, i doncs anem a repassar les supersticions més importants que n'hi ha al món i algun date curiós també. Comencem per la Bíblia, que segons la Bíblia hi havia 13 persones a l'últim sopar del Nostre Senyor. ell i els 12 apòstols. Per això que hi ha una forta superstició cristiana cap a aquest nombre i que mai deuen sentar-se 13 en una mateixa taula en un dinar o sopar. És clar, perquè si va morir el Nostre Senyor en un sopar de 13, estic a poc de por.
I si en la família són 13, claro. Què passa? Uno se'n va, sí, se convidem a uno...
A la cocina, a la cocina. Sí, sí,
ho fem en dos de sopar, no?
Pues barallevo en el pitjor i ja està.
Tu ara de cambrer, i després, quan acabem tres de sopar, t'assentes.
Però una cosa pareguda va passar també al sopar del Valhalla, de la mitologia escandinava, on foren convidats 12 déus. Però Loki, el déu del foc i l'engany, va aconseguir colar-se i el nombre de presents va ascendir en 13. La lluita que es va desencadenar per atirar aquest déu va acabar en la mort de Balder, el déu preferit per tots. Més curiosa és la relació d'aquest nombre amb el músic Richard Wagner, que va néixer el 1813 i si sumes aquests números, sumen 13. També la suma del seu nom i el seu cognom és de 13, va compondre 13 òperes i va morir el 13 de febrer.
Toma ja.
Ostres, aquest pobre home va mirar 13 torts o com estigui, com ho tenia.
A més, mira, per exemple, les supersticions lleguen a tal extrem que en el Bali, l'hotel este de Benidorm tan gran, no hi ha planta 13. En l'ascensor de la 12 passa a la 14.
Mira, això no sabia.
Però suposa que serà l'arquitecte o alguna cosa així que el va fer... Pues, pel mateix, no? Supersticions que...
Que no t'estranya que tinguem 12 més o si no tinguem uno més per por.
Bueno, i per cert, també l'Apolo 13 es va enlairar, va agafar el vol a les 13 i 13, o sigui, a la 1 i 13 minuts, també.
Sí, tot va relacionat amb aquest...
Curiositats, no?
Vaja.
I ara anem a parlar d'un poeta valencià, és Vicent Andrés Tellés, un periodista i poeta que va néixer a València en el 1924 i va morir en el 93. És considerat com el millor poeta valencià des d'Ausias March i un dels més importants del segle XX i de la poesia en català. Va ser triat l'any passat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a escriptor de l'any 2012. Es posarà en marxa tota una sèrie d'iniciatives perquè es conega tota la seva trajectòria i les seues obres. Aquest autor valencià és conegut per poemes com Els amants o Sumiràs la veu d'un poble. A motiu de la declaració de Vicent Andrés Tellés com a escriptor de l'any 2012, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va editar un CD recopilatori titulat Demà serà una cançó, una antologia de poemes musicats de l'autor valencià, un projecte coordinat per Josep Vicent Frechina. Se li considera com un dels principals renovadors de la poesia valenciana contemporània i, com he dit abans, és conegut per fer poemes, però també va escriure novel·les, obres de teatre i memòries. A més, gràcies a cantants que han utilitzat les seues obres per a fer música, s'ha aconseguit que els seus versos s'hagin fet populars en tots tipus de públics. A les seues obres predominen els temes com la mort, l'amor i l'erotisme. I amb ells ha publicat una gran quantitat de poemes com Ciutat a cau d'orella, La nit, Doncell a Marc i L'amant de tota la vida, entre les seues primeres publicacions. Llibres de meravelles pot ser la seva obra més coneguda i el popular poema que he nombrat abans, Els amants, que la nostra companya Alessandra va a llegir-lo a continuació.
Vinga, a veure com ix. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem del matí a la nit. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor. I rodolem per terra entre abraços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i teles. I que ens perdone el cas, senyor López Picó. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos negligentment besante. Ara un muscle i després el peso d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra, d'anar a revolcons entre besos i arraps. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses, les estances de Riva i les rimes de Becker. Després, tombats en terra de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. No hi havia a València dos amants com nosaltres, car d'amants com nosaltres en som parits ben pocs.
Que bonic, que bonic.
Que bé t'ha llegit.
Gràcies.
Sí. Que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. Com que sap? Aquí és el moment del teu cant, València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica pedres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant, creix. Lentament, el miraves créixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant.
Quan et passava a recollir una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe a filologia on agitàvem el demà. Un sorro escolància a l'assemblea, a punts bruts, cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quantes pelmes grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un cel blau cap al migdia, quan pujàvem al terrat. Una cançó d'extremo, roba estesa, València entre els llençons blancs. La vida és tancar just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a nàixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida és ser fred, tallar les canes, si una llàgrima encendia les galtes. La vida és entendre, cridar, aprendre, aprendre a viure, la vida sense tu. A les escales del mercat central, pujar per cavallets fins la Vall Digna, fumar oblits, cantar a crits. La vida és una casa enderrocada, prova les torres de Serrans. Amor, humor, respecte a la façana, foc i metralla a les nostres mans. La vida s'agafa al primer tramvia del pont de fusta al cabanyal. Una ciutat taronja a les finestres, un món en guerra als ulls cansats. La vida és una barca abandonada que van trobar davant del mar. Sentir-nos com dos nàufrags a la platja, l'últim cop que em vas besar. La vida està tan just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a nàixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida és ser fred, tallar les cares, una llàgrima encendrà les galtes. La vida és entendre, cridar, aprendre, aprendre a viure. La vida està tan just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a nàixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida és ser fred, tallar les cares, la vida sense tu. La vida sense tu. La vida sense tu. La vida sense tu. La vida.
Aquí sol matiner, les torres dels Serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a fet ací, enllà veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port.
Pues ara, seguint també parlant un poquetet de música, després d'haver escoltat aquesta cançó dels Obrim Pas, que pareix que siga també, després de la de Coratge, el nostre segon, la nostra segona melodia. anem a parlar d'un grupet també molt popular que va agafant ressò als festivals de la comunitat, que és Orxata Sound System. I anem a presentar el seu nou CD, que es diu 3.0. Aquesta obra musical s'ha gravat a uns estudis d'Aureus de Reykjavik, Islàndia, que imagina't si se n'anen a lluny. I entre Islàndia i València el van fer l'any 2012, al mes d'octubre, i te fa res.
La brecita contra, anar fins allí per a, sí, per a gravar.
Això tampoc ho sé, però bueno. Els Comunes d'Orxata, que han fet que aquest treball... que aquest treball isca la llum són Diana de la Torre i Jordi Palau com a veus, Nacho Jiménez com a trompeta, Jaume Guerra, el baix, i Carles Viano com a programador i Andreu Sepúlveda com a ajudant de gravació. A més, contenen la col·laboració de veus o d'instruments com els de Pep Jimeno Botifarra, Jordi Sanz o Dani Katanga, entre molts altres amics i companys que els han volgut col·laborar i tirar una maneta per a aquest tercer disc. Millor que jo, per a contar-vos què tal són els Orxata, pues, podríem haver fet una entrevista i haver-los tingut així a l'estudi, però ens ha sigut impossible, ja que van molt aturats de feina i tenen moltes coses al cap i no ens han deixat uns minutets. Per tant, ha agafat unes paraules de Xavi Sarrial, cantant d'Obrim Pas, i d'un periodista de la nostra comarca, Eduardo Guillot, molt expert en temes de música, que descriuen ben bé qui són aquest grup. Primerament vaig a llegir-vos el text d'Eduardo Guillot, espero no avorrir-vos, però que a mi m'agrada molt.
No, segur que no.
Diu així: a la primera edició dels Premis Ovidi Montllor, el termòmetre oficial de l'estat de la salut de la música valenciana, cantada en català, un objecte musical no identificat, va causar un autèntic sisme. Era la primera maqueta d'una formació que es deia Orxata i que va aconseguir de manera indiscutible el guardó corresponent al grup Revelació. Era l'any 2006 i saltava oficialment a l'escena musical aquest projecte, que reconeixeria tant d'autor del cant d'estil com del tecno valencià dels 90, que posava el compromís ideològic sense donar d'esquena a l'humor i, sobretot, que introduïa un cop a la modernitat. No, que introduïa de cop a la modernitat la música en valencià, tradicionalment observada des dels sectors immobilistes com una escena dividida entre cantautors ploramiques, verbenes ska o pedregós rock dur. Orxata va demostrar que havia altres camins i que es podia dedicar a explorar-los des dels plantejaments autogestionats, com el seu primer àlbum oficial 1.0, publicat l'any 2007, que van obrir la xarxa perquè qui volgués pogués contribuir a les lletres de les cançons en un procés que s'ha prolongat fins a l'actualitat. Després arribaren els dos EPs editats l'any 2009 i 2010, que acabaren transformant-se en 2.0, el seu segon disc, i el que ara han marxat a Islàndia per gravar 3.0 i que van acabar el treball als laboratoris de Tramuntana de València, muntant idees i sons, un indret sense límits on l'única norma és que no hi ha normes. Música lliure en un més ampli del sentit de la paraula. I ja saps pel que fa al Eduardo Guillot, que ens ha posat un poc a l'ordre de quin... la seva trajectòria musical, val? I ara unes paraulets de Xavi Sarrià, que la veritat que m'agrada molt, està molt, molt guapé del text, que és com el recolze i el suport que li donen els músics valencians a aquest nou grup que acaba de començar fa relativament poc. Diu: Orxata ja és un dels grups més populars i originals i trencadors de l'escena musical del nostre país, una condició que s'ha guanyat a pols des d'una base d'allà on venen i se senten còmodes. Allà als carrers de la València combativa i transgressora, els Orxata han estat capaços de crear una proposta suggerent i demolidora a força de bastir un bricolatge identitari que els fa únics. Aquesta és una de les seves principals armes, un univers conceptual que es defineix i que es constitueix com una subcultura rave i la tradició valenciana, amb la cultura popular i la digital, amb un discurs radicalment democràtic i el compromès amb la nostra llengua i cultura. I tot mitjançant un so que recorre a l'electrònica per farcir-la de veus melòdiques i raspejades que l'ataquen directament al cor. En aquest nou assalt, el 3.0, Orxata exhibeixen com mai tota l'experiència acumulada durant la seva travessia. Un disc financiat gràcies a la legió de seguidors a qui van fent enquifant d'altaveu. Un treball rabiós i emotiu que han col·laborat amb un mim amb artesà als subterranis de la nostra València i que han enregistrat a l'Islàndia com a símbol i refugi. El resultat és l'erupció volcànica plena de vida, drama social que patim cada dia, però també de la necessitat de perdre la por i estendre una mobilització permanent del poder, de la cooperació i el suport mutu, de la capacitat de resistir i avançar amb els cors i els punys i les pantalles. Mediterrani i Carib, dubtes i marxes mores, llauts i fang, Montebol i Genoves el Pilotari, la plaça del Tahir i el barri del Cabanyal, les col·laboracions de Carles Velda i Pep Jiménez el Botifarra i fins i tot una cançó constituïda a mossos i de manera col·lectiva a les xarxes socials formen un mural de cançons precioses i viscerals que ens conviden a la batalla, a batallar per un món en flames amb la pròpia terra, a la pròpia terra com a far possible i necessari. La nostra història és l'amnèsia, en recorden. El futur és a casa, defensa beligerant, pólvora, nyaf i metralla, el Mongo ens espera, que hi ha roba estesa.
Molt bé.
I, bueno, ja vaig a parar, ¿vale?, perquè ja estava de llegir. Anem a sentir una cançoneta dels Orxata del nou CD del 3.0, que esperem que us agrade, i a veure si vos convidem a, així a escoltar-lo i a descarregar-lo de la web, que és gratuït.
Na línia do Equador, vulcão Cayambe, ya estacionário Simón Bolívar, de Venezuela para China, para o Equador. A radiação eletromagnética atravessa a glândula pituitária. A nanossama girou, atravessou a nuvem. Poesia sintética movida à holografia, sincronizada com o coração da galáxia. Ela não cai na armadilha do grafeno, intercepta o código Morse e traduz em batuque elétrico. Mil palavras por minuto no ritmo da cúmbia satelital.
Bé, i després d'escoltar a Orxata Sound System ja i presentar el seu nou disc, passa un canvi un poquet de registre. Us agrada el flamenc?
Sí, sí.
Sé que no té res a veure.
A ell li paguem a tot.
Però, sí, veritat. Bé, doncs, és un poc car perquè val entre 20 i 25 euros, però bueno, si heu pogut estalviar, com ara no podem eixir massa en els exàmens, igual teniu un poquet ahí estalviat, perquè és que demà actuarà Rafael Amarg al Teatre d'Elx i bueno, si voleu anar, pues ja sabeu, podeu comprar les entrades tant allí al teatre en horari que el tinc per ací de dimarts a dissabte de 10 a 1 i mitja del migdia i per les vesprades de 5 a 8 i mitja. I després, els dies que hi hagi espectacle, pues podeu anar un poquet abans perquè la taquilla obri una horeta abans de l'espectacle. Us conte. Rafael Amargo presenta el seu espectacle de flamenc, que es diu Suite Flamenca, i serà, com he dit, al Gran Teatre d'Elx. Es tracta d'un recital flamenc de Rafael Amargo que reuneix els espectacles més puristes d'aquest art del flamenco, tan emblemàtic per així per als espanyols, i un concepte contemporani a la vegada, perquè diuen que pues, estan presents les coreografies del Ballador unides amb altres elements. Després de que este ballarí hagi acollit diversos èxits, com per exemple en espectacles com Poeta a Nova York, Amargo, L'amor bruixot, Enramblau, ahí, a lo flamenco.
flamenco.
Porque no, de verdad, es así, ¿eh? Enramblau. O Passatger en Trànsit, són alguns dels èxits d'este Rafael Amargo, i ara s'enfronta a un espectacle de minis recursos, perquè realment és ell i algun col·laborador més ballant i la música. Vamos, Suite Flamenca, es diuen des de la companyia que és flamenc pur, en essència, i despullat de tot additiu escènic. O sigui, és a dir, la música i el ball estan ahí al màxim. No hi ha ningun element més que pugui distraure. Gràcies, Felip. A més, compta amb la col·laboració de Maria Toledo, que és l'artista convidada, i les entrades, com ja us he dit, al teatre, a la taquilla del Gran Teatre, i qui siga un poc gosset i no vulgui menjar el cul, a Servicam. Vale?
Comença la lluita, l'enemic el dia a dia. Si veus esteu soldats amb armes de raons i cap. Lluita per qui vols, per qui t'estima o pel que creus. L'esquena te la guarden els amics, la teua gent. Creus, les hauràs de superar. No tot serà fàcil, en moments cal arriscar. Qui no lluita no guanya i la guerra ha començat. I així podràs fer on ejar la bandera de la dignitat. Tenim el dret de decidir si fem la vida o és la fa.
I ara, després d'aquesta sessió de flamenco que ens ha parlat Alessandra, passem a les novetats literàries. I jo vaig a parlar-vos d'un llibre que és Hombres en la nit. És la nova obra de Ferran Torrent, un escriptor i periodista de la Comunitat Valenciana. Aquesta obra està ambientada a Viena, Monte Carlo i València. Hombres en la nit és la història d'una venjança, la d'un gitano de Carcaixent que lluita en la Segona Guerra Mundial junt amb la resistència francesa i que és empresonat pels nazis. El protagonista, supervivent del camp de concentració de Dachau, s'unís a una guerrilla clandestina amb l'objectiu d'acabar amb els nazis que viuen en la clandestinitat, amb la missió de liquidar un pròfug emparat pel règim franquista, torna a València, on haurà d'unir les seues forces a les dels antics lluitadors de la República, a les de dos agents britànics del CIS, a les d'un espia soviètic amb una doble identitat insospitada i inclús a les d'un expert falsificador. L'autor aborda en aquesta novel·la un tema tan controvertit com la legitimitat de l'ús de la violència i de la venjança en determinades circumstàncies i s'endinsa en les contradiccions vitals d'una persona que dedica la seva assistència a eliminar altres caçadors de persones. A més, denuncia el patiment d'una comunitat, la dels gitanos, massacrada pel nazisme a més de 600.000 morts. Ferran Torrent va néixer en Sedaví al 51 i és un dels escriptors valencians més consolidats amb una reeixida producció que ho ha fet mereixedor de guardons com el Premón Sant Jordi de Novel·la, Joan Creixells, el Nacional de la Crítica o el de la Crítica Serrador. Així mateix, Torrent va ser finalista del Premón Planeta. I que millor que el nostre company Felipe per a comentar-nos aquest llibre que ha començat a llegir-lo.
Sí, la veritat és que jo duc un parell de temps llegint-me aquest llibre, perquè la veritat és que és curtet, però és un poquet dens. La història és magnífica, sobretot el protagonista, que el gitano de Carcaixent, que és gitano, comunista i judío. És una mestreta així un poquet...
Explosiva.
Un poquet sí, sí. Estranya, però la veritat és que és un personatge molt profund, perquè damunt... Està damunt, és un bon home que està dins d'una milícia, una milícia que el jefe és més malo, més roïn que la pudor, i es passen la vida matant, però de veritat és que és un llibre que recomana tot el món perquè val molt la pena.
Pues l'apuntem a la llista de llibres per a quan acabem els exàmens, els altres exàmens i tots els llibres que es manen a la universitat.
De dormir una miqueta.
Eixe llibre estarà.
Jo vol deixe.
Bé, i ara us porto jo una bona notícia pel que fa a la cultura d'Elx, aquesta cultura que sempre des de la Terreta intentem fomentar, oferint espectacles i totes les actuacions que es puguen fer així a Elx. I la bona notícia és que els espais expositius de la ciutat han augmentat 2.500 visitants l'any passat, o sigui, el 2012, respecte a l'any anterior. Esperem que almenys d'estos 2.600 visitants algú pues, hagi sigut gràcies a nosaltres, no? per informar sempre d'esta agenda cultural que tant ens agrada. Aquestes dades les va donar a conèixer la setmana passada el regidor de Cultura, Pablo Ruz, i abarquen el total de visites als espais culturals de la ciutat d'Elx, que en total són uns 116.000 visites les que han rebut, i com deia, 2.500 més que l'any anterior. En aquestes xifres entren els museus, com el MAE, el Museu de Festes, el Museu del Palmeral, la Llotja Medieval, que ha fet en total 32 exposicions durant tot l'any i més de 43.000 persones. I bueno, una altra notícia que a mi m'agrada molt, que és el servei de Bici Elx. Aneu en bici?
Jo no sé anar en bici.
No, veritat. No.
Menys del que hauria.
Bueno, jo tampoc sé que siga massa experta, però... Tu què?
Jo menys del que hauria, perquè a Alacant fins... aquests anys el tema del carril bici no s'ha fomentat massa.
Pues així en Elx pareix que sí que estan fent coses per a que els usuaris de bicicleta l'utilitzen més i, bueno, de fet, així a la universitat també... Mariter es queixava abans perquè
sí,
només diu que dia, només hi ha una a l'estació.
Jo dia no tenim pilles la bici Elx ahir a la porta de l'estació conforme baixes del tren, jo dic, quan la parques a la universitat? Bueno, ja m'entera de que en
sí,
tenim uno al
costat poliesportiu. Al poliesportiu, sí.
De totes maneres, es falta un al Tàvix.
Sí, al Tàvix podrien faltar un. Però bueno, de totes formes, s'han obert 34 estacions més de... O sigui, perdó, 21 més des de l'any anterior, gràcies a això, els suggeriments que han anat fent els usuaris. I en total han sigut més de 1.800 altes noves durant l'any 2012, que sempre és una bona notícia, a més de per fer esport, per no contaminar tant, no? Que, clar, que sí, de vegades ja utilitzem el cotxe o la moto o el que siga per gossera.
Pues senyor alcalde de Elx, des de la Terreta reivindiquem una parada de bici Elx a la porta de la universitat.
Així és, amén.
Mare de tots, vull cadascú, dame de tot. Sóc Pachama, qui en trobe mal, utilitza-me fins al final.
Bé, xiquets, i avui a la Terreta hem parlat de música, hem parlat de...
del número 13.
De literatura, i com avui també el problema tracta de trilogies, no em podien deixar el cine, no? Jo imagino que a vosaltres os agradarà el cinema, no?
Sí, molt. Sí.
Mal.
Mm. Pues, avui anem a parlar de Luis García Berlanga, un director de cinema que imagine que tant nosaltres com sobretot la gent major, els nostres pares han dificultat massa, així que us vaig a contar una mica la seva vida i tota la seva biografia. Luis García Berlanga Martí va néixer a València el 12 de juny de l'any 1921, fill d'una família de terratinents amb gran tradició política. A la seva joventut va decidir estudiar dret i després filosofia i lletres, però uns anys més tard, al 1946, Berlanga va canviar la seva vocació per les lletres i va ingressar a l'Institut d'Investigacions i Experiències Cinematogràfiques de Madrid. La seva joventut va estar truncada per la Guerra Civil i la posterior Segona Guerra Mundial, a la qual Berlanga va participar com a voluntari a la Divisió Blava. El director valencià es va tenir que allistar per evitar repressions polítiques pel càrrec de governador civil que el seu pare va exercir a València durant la Segona República. Va debutar com a director de cinema l'any 1951 amb la pel·lícula Esa pareja feliz i es considera la seva figura com una de les renovadores del cinema espanyol de postguerra. Entre les seves pel·lícules destaquen títols cèlebres de la història del cinema espanyol com El verdugo o Bienvenido Mr. Marshall. Va treballar en 7 ocasions amb el guionista Rafael Azcona, també un dels personatges més destacats del cinema espanyol de la postguerra. I, com diu, va treballar en 7 ocasions amb Rafael Azcona i d'aquesta sensació va sortir algunes de les pel·lícules més destacades del cinema espanyol, com les citades anteriorment, o per exemple la trilogia de l'Escopeta Nacional, que és la primera pel·lícula, com diu, d'una trilogia que complementa en Patrimonio Nacional i Nacional 3. Però si alguna cosa, diguem, per dir-lo d'algun mode, si d'alguna cosa Berlanga es va quedar a la memòria dels cinèfils i va passar a la història com un dels grans del cinema espanyol, és sense dubte per les característiques de les seves pel·lícules. El cinema de Luis García Berlanga es caracteritza per una mordaç ironia i la seva acidesa a les sàtires sobre diferents situacions socials i polítiques d'una Espanya, es pot dir, una mica roïna, una Espanya... l'Espanya del franquisme, a l'etapa de la dictadura. Una dictadura amb una ferra censura que Berlanga va burlar amb gran habilitat amb situacions i diàlegs no excessivament explícits, però plen de dobles sentits i portant a la pantalla, a la gran pantalla, algun dels projectes com, per exemple, Los Jueves Milagro. Berlanga va morir el 13 de novembre de l'any 2010 als 89 anys d'edat, deixant darrere un llegat i una influència que ha arribat fins directors com Àlex de la Iglesia, Òscar Aybar o, per exemple, Santiago Segura. La seva pel·lícula Plácido va ser nominada a l'Òscar com millor film de parla no anglesa l'any 1961 i el 1993 Berlanga va rebre el Premi Goya al millor director per la seva pel·lícula Todos a la cárcel. La trajectòria del cineasta valencià va quedar reconeguda també a l'any 1986 amb el Premi Príncep d'Astúries. I és que l'home de l'imperi astrongarès, l'única paraula que no podia faltar a les seves pel·lícules, continua viu a la Ciutat de la Llum, al Passeig de la Fama de Madrid, a la nostra universitat, com hem dit anteriorment, amb aquest premi Doctor Honoris Causa... i en especial a la memòria de tots aquells que amb el cinema aspiraren un dia a canviar el país del Marquès de Leguineche.
Sota un cel de mil estrelles, a les nits d'hivern de pluja i fred. Sentirem la fúria corrent per les nostres venes, l'emoció salvatge contra el vent. Encendrem fogueres amb la ràbia i la tendresa que durem gravades sota el pit. Clavarem les mans a les arrels d'aquesta terra, dones el coratge de seguir. Amb les finestres obertes, els somriures nus sota el sol roig. Estendrem revoltes quotidianes i senzilles amb l'amor que ens crema dins el cor. Viurem l'esperança dels que lluiten cada dia com un punt junts per un embat. I obrirem carrers amb les riuades d'alegria, dones el coratge de guanyar.
Bé, i fins ací el nostre programa d'avui. Ja hem repassat tota l'actualitat que portaven, tant uns com els altres. Com, per acabar un poquet, com ha anat el Nadal?
Molt bé, de vacacions és que sempre uno està bé. O sea, la pressió del llibre de lectura este que me l'ha posat Miguel Ors, que no, jo no me'l podia llevar de damunt.
L'imperi.
O sea, incluso miava que me n'anava al bar en els meus amics i estava jo castigada en la barra llegint. I després me'l sap el matí tota frustrada i ja no pot ser. O sea, és que no m'ho passava bé ni en les cerveses ja de després, però bueno.
Vaja, és que aquest llibre es llevarà l'ànima i les ganes de viure i de tot, però menys mal que des de poc que ja comencen els exàmens ja...
Menys mal.
A veure, vull dir
una alegria darrere d'una altra.
Comencem ja, acabem i fora, ja està. I ja dos mesos més de tranquil·litat i després dos mesos més de tortura.
Bueno, així no va, no?
Clar, així no és.
Una de cal i una d'arena.
Són el que m'ha llegit, no?
Tu, Jorge, què? Com ha anat el
Nadal? Jo no em puc queixar. No he llegit massa perquè el llibre me l'he deixat per a setembre.
Ai.
I sí que he estudiat una mica. La nit de cap d'any la vaig passar a Serra d'Espunya, a Múrcia, amb els meus amics, a una casita rural. I ja diu, massa bé, no he menjat massa torró perquè he estat una mica malalt. Però
no t'esperes agost per a menjar-lo.
No, a mi, de totes maneres,
ara...
el dolç, el torró i tot això no m'agrada massa.
Bueno, pues...
I tu, Alexandra, què vas fer en Nadal?
Jo, la veritat és que no massa. Hem dedicat més temps a la universitat, jo crec, anar al dia que altres coses.
Alicia està mirant.
Alicia mira de reull quan diu, no t'ho creus ni tu. Però bueno.
No, però això és perquè estem per gaudir.
Bueno, pues ja sabeu, fins ací el nostre programa d'avui. Esperem que...
Alexandra, abans d'acabar, per als futbolers, recordar que el fin de setmana, el cap de setmana del 27 de gener tenim així a la província Derby. L'Elx, que va líder de la segona divisió, juga amb l'Hèrcules, així al Martínez Valero, i un Hèrcules que, bueno, per desgràcia meva no marxa molt bé la cosa.
Però... T'has preparat els pompons ja per anar al derbi tu ahir o
pompons, no, hi ha pompons, no, però sí que probablement aniré amb els meus amics i ja diu, el 27 de setembre, de gener, perdó, derbi així a la província de Alacant.
De totes formes, en el pròxim programa nostre pues ja ho tornem a recordar.
El pròxim espera a Sant Valentí.
El 14 de febrer.
Oh, bé, ja tenim un paro d'examen.
Ens saltem. Bé, doncs ens despedim. Aleshores, ens despedim fins al dia 14 de febrer. I moltes gràcies als quatre, a Jorge García, Alicia Ruiz, Felip Lluís Jankovic i Mariter Albero i jo, una servidora, Alessandra Pardo, i per supost a Daniel Martínez, el tècnic de so, perquè sense ell el nostre treball no ho tindria massa sentit.
Es saps totes les cançons, eh?
Sí, es saps totes les cançons que posem.
Que màquina.
Bé, doncs, seu feliços i hasta la pròxima.
Adeu.
Adeu.
Adeu.